L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Bona nit a tothom. Obrim de nou l'habitació. Aquesta habitació on intentem dimecres rere dimecres trobar solucions perquè el nostre exercici de maternitat i paternitat sigui una mica més senzill. I que també obrim a les portes de l'habitació a convidats. Convidats especials, molt, molt, molt especials, que en el fons pensem que ens agradaria que representessin a cada un dels nostres oients. Especials, doncs, perquè són gent normal. I al final, doncs, la gent, tots nosaltres, cada un de nosaltres, som especials. També dic especials perquè això m'agrada repetir-ho de tant en tant. Venen aquí desinteressadament, ens expliquen part de la seva vida, experiències de la seva vida. La veritat que això no és fàcil. I crec, m'agrada pensar o m'agradaria poder-ho classificar com a una forma de ser altruista, d'ajudar els altres mitjançant les nostres pròpies experiències. I per tant, des d'aquí, agrair als que avui sou aquí, però també agrair a tots aquells que passen cada dimecres, doncs, programa rere programa amb nosaltres. I a més, avui, doncs, tenim uns convidats una miqueta més especials encara, si m'ho permeteu, doncs, perquè probablement venen a parlar de períodes de les seves vides que potser no són tan agradables com altres períodes. En algun moment que hem fet el naixement, en algun moment doncs, que potser hem fet coses una mica més divertides, és més senzill explicar les coses bones. No? Avui tornem a tenir pares i mares que ens aportaran la seva experiència davant de la separació. De com portar-la, evidentment, com sempre, intentaré tractar-lo amb tot el respecte que es mereix. No és un programa que tingui intenció d'anar a buscar la llaga, el perquè i començar doncs, a jutjar l'actitud d'un o de l'altre, sinó senzillament donar pistes, eines per pares que puguin estar en aquests moments amb aquesta situació, doncs, de com poder-la afrontar, sempre parlant dels nens, no de les relacions de parella. Això podríem quedar-ne un altre dia o potser la temporada que ve podríem començar doncs, també a ampliar una miqueta més no, problemes que poden anar relacionats amb l'educació dels fills, que és justament doncs, el malestar quan una parella té una crisi. Això també provoca malestar als nens. Quan una persona té algun tipus de trastorn emocional com angoixa, ansietat, doncs també l'any que ve doncs, podríem proposar que a més de ser una habitació de pares també fos una habitació de creixement personal. No? Però bé, avui no hem vingut a parlar d'això, sinó que senzillament intentar trobar la manera de que aquestes situacions de divorci, de separació, de trencament, doncs siguin una mica més portables pels menors que les pateixen. I bé, d'això parlarem, ja hem fet un programa al respecte, però em va semblar que havien quedat cosetes per dir sempre tinc aquesta sensació, que en els nostres programes sempre queden coses per dir. I, però bé, per això tenim aquesta ràdio, per anar-ho fent tants anys i tantes temporades com vulguem. Espero, des d'aquí demano a l'Ajuntament que ens deixin. Bé, doncs parlarem del divorci. L'altre programa ja ho vaig dir que renyaria molt els pares que tenia aquí, possiblement perquè en la meva pràctica diària és cert que moltes vegades veig com les persones que suposadament som adultes i que tenim el control de les nostres vides i de les vides dels nostres fills, en situacions de separació perdem aquest control i ens convertim moltes vegades en més que... I permeteu-me que em passi una miqueta. L'altra vegada em vaig contenir força, però ens convertim en salvatges. Quan es tracta d'enfrontar-nos, quan es tracten de les relacions del cor, ens trobem amb desenganys, ens trobem amb desil·lusions i moltes vegades les reaccions és anar l'un contra l'altre. Si no hi ha nens, perfecte, feu el que vulgueu. Cadascú és molt lliure de gestionar els enfrontaments amb algú de la manera que vulgui. Ara bé, quan hi ha nens, aquests enfrontaments, si més no, s'han d'amagar. Ja no parlo de contenir, però sí amagar. Aleshores, bueno, des d'aquí començo així, renyant, no? Però és veritat, a la meva pràctica diària veig més enfrontaments que no pas separacions o divorcis ben portats. Què vol dir un divorci ben portat? És possible portar bé un divorci? Com a parella, possiblement no. Al primer moment, com a parella, és difícil afrontar una situació de separació. Tant si aquesta separació fa molt temps que ja s'ha produït, però encara no s'ha fet efectiva, perquè és veritat, hi ha parelles que estan divorciades molt abans de que se n'adonin que s'han de divorciar. I, per tant, sempre hi ha algú de la parella que ho té molt més clar. Però és fàcil? No, no. Ni aquell que ho té clar, ni aquell que pensa que ho gestionarà bé, a la que arriba el moment és un canvi brusc, segurament s'hauran de fer maletes, segurament s'han de reordenar moltíssimes coses, i com a persona és difícil portar un bon divorci. Ara bé, com a pares és possible portar un bon divorci? Sí, sí que ho és. I hem de ser capaços de poder-lo fer realitat, aquest bon divorci. Per tant, què seria un bon divorci en el sentit de pares, en plantejar un divorci quan hi ha fills pel mig? No estic parlant d'un divorci entre persones, ja ho he dit, entre persones, entre parella, el divorci entre el marit i la muller, entre la muller i el marit, entre el marit i el marit i la muller i muller, és difícil, i tant que és difícil, dificilíssim. I per tant, no existeix el bon divorci. Em direu, home, sí, jo conec amics que s'han portat sempre bé. En el pla personal sempre, sempre hi ha sentiments, en tots dos, encara que siguin prou respectuosos i prou continguts per no dir-ho, però en el pla personal, amb com ho viu cada un, sí que hi ha sentiments de penúria, de tristor, d'abatiment, de cansament, de ràbia, etc. Una altra cosa és que la sàpigues controlar, però és veritat, un bon divorci com a persona no existeix. Ara, com a pare, sí, repeteixo. Quin és aquest? Com el posaríem d'exemple? Doncs tenir clar que nosaltres som els responsables de la vida dels nostres fills, fins que aquests no se'n puguin fer càrrec ells. I que, per tant, quan ens separem, les coses han de ser el més clares possibles. I se'ls ha de plantejar de la forma més clara i més entenedora. I no només entenedora, sinó que d'alguna manera vegin que els pares continuen obtinguent aquest control. És necessari asseure'ns tots dos amb els nostres fills, és necessari exposar-los que ens separarem, i no valen, no valen històries com les de, que últimament he sentit, com les de, no, és que el pare se'n va a treballar lluny, i com que se'n va a treballar lluny, i ara no viurà amb nosaltres perquè se'n va a treballar lluny, i bueno, ja gestionaré això quan els nens aprenguin a conviure. No, el pare no se'n va a treballar lluny, el pare i la mare se separen perquè junts ja no poden conviure més. I a més coincideix que el pare se'n va a treballar lluny, perfecte, però no podem amagar una realitat als nostres fills. Ens separem. Què se'ls ha de dir? I a més se'ls ha de deixar participar de la tristor, etc, etc, etc. Hem de tenir clar també amb quina edat estem fent tot això. Serà molt més fàcil quan els nens són petits? És molt més fàcil fer aquest pas? És a dir, aquells pares que tenen en aquests moments estan plantejant el divorci i una de les opcions és o el que els hi fa rumiar és com ho dic en els nens o com ho enfoco en els nens. Si els nens són menors de 6 anys, les coses solen ser una mica més senzilles. Els nens a partir de 6 anys sí que és cert que poden generar durant una etapa el que se'n diu angoixa per separació. Poden provocar, bueno, poden provocar no, sinó que ells, el divorci o el fet del divorci els hi provoca angoixa pel fet de sensació de pèrdua d'una unitat familiar. I bueno, és una miqueta més difícil gestionar això, però sempre que gestioni des de la normalitat i des del control parental, ells ho viuran relativament bé. Dit això, que continuaria enrotllant-me i estaria aquí parlant moltíssima estona. Bé, començo donant pas als convidats. Us presenteu com sempre? Que ja us coneixen una mica, eh? Però qui tenim avui aquí?
Hola, bona nit, soc José Antonio i és un plaer estar una altra vegada aquí amb tu.
Gràcies, José Antonio. El plaer és meu de tenir-te aquí.
Hola, jo sóc la Olga.
Hola, Olga. La Olga ara ja també és veterana,
bueno,
com el
sí.
José Antonio, eh?
Segona
el segon
vegada.
Programa.
Segona vegada.
Aleshores, sabeu què vol dir tots aquests oients que ens esteu sentint? I no pararé de repetir-ho, eh? Que qui ve, repeteix.
Repeteix. I
sí
encantada.
O no, Olga? Molt bé, doncs moltes gràcies.
Bona nit a tothom, sóc el Ferran. I, bueno, celebro estar aquí un altre cop entre tots vosaltres.
Moltes gràcies, Ferran. Bueno, ja ho veieu, eh? Incondicionals, eh? Jo també ho sóc, vostre, d'incondicional. A més, justament aquests tres pares m'han d'aguantar moltíssim, que els hauríeu d'haver vist mentre jo feia aquest discurset dient ai, que ens tornarà a renyar.
Ja estem acostumats.
Ja esteu acostumats. Bueno. Tampoc sóc tan dolenta, no?
Bueno.
Deixem-ho
córrer, va.
Molt bé, intentem també això, fer el programa una mica distès, perquè sé que no són situacions fàcils, i a més, també és veritat que tots vosaltres esteu en diferents períodes d'aquesta separació, eh? Hi ha gent que el Ferran fa més temps, i per tant, doncs, segurament moltes de les coses que jo dic ja són coses passades,
lluny,
no?
Sí.
I no ens en recordem, perquè a més, des d'aquí també, mira, podríem comentar-ho, el fet de quan et passa, tens la sensació, a vegades pots tenir la sensació que està de fracàs i que no, de que potser doncs no s'acostarà a refer la vida, etc, que és un moment molt dur, molt trist, molt intens, però quan han passat els anys, doncs, bueno, tampoc va ser tan dur ni tan intens, és a dir, mica en mica el patiment va desapareixent, no?
Està clar que quan atreveses d'inici la situació se't fa una mica més, costa molt tot plegat, no? Però, bueno, la vida, de fet, després és molt més fàcil interpretar-ho, no? I pots pensar que són etapes i que, bueno, que vivim el fet de la separació com una cosa dramàtica a la nostra societat, però que no té per què ser així. Es pot interpretar com una etapa que ha acabat i se n'obre una altra en la que poden sortir vies o opcions o formes de viure la vida, doncs, també interessants, positives. I, de fet, bueno, en el meu cas, he tancat una etapa i ara, doncs, en tinc una altra.
En tens una altra?
De la qual, doncs, n'estic molt, molt satisfet, no?
Jo crec que aportes, està molt bé, per això és bonic tenir-vos, no? Perquè moltes vegades, amb la teoria et despistes i vols, tens les coses molt clares i oblides coses essencials com la que tu, a la reflexió que ens has fet, és, bé, per què no podem entendre-ho com el final d'una etapa i ja està? Aquesta és una idea que ajuda molt a portar un divorci civilitzat. A dir, escolta, no és una qüestió de que jo t'he traït o que tu m'has traït o que hem sigut incapaços d'aguantar-nos, sinó senzillament que mentre ens hem estimat hem estat junts i quan ja no ens hem estimat hem pogut tenir la llibertat de deixar-nos i buscar aquesta estima cap a un altre cantó.
Clar que depèn de molt de la situació que es viu en el procés de separació, no? Jo, per exemple, en la meva exdona, en aquest cas, penso que la segueixo estimant. El que passa és que en el seu moment doncs, vam decidir separar-nos doncs, perquè jo crec que al llarg de la vida els processos d'evolució de les persones també són diferents i podem trobar-nos en un moment donat que aquella persona que t'ha acompanyat en un procés o en un moment de la teva vida doncs, reunia les condicions idònies
per
aquell moment i que potser doncs, el desenvolupament ha sigut diferent entre un i l'altre, doncs, influït per diferents factors i arriba un punt que te sentes, valores i dius, bueno, potser ara no té sentit, no? I no passa res. Clar que hi ha situacions en les que, doncs, bueno, segurament és molt més complex tot aquest procés, no? Però, bueno, afortunadament per mi ho vam afrontar amb molta serenitat, amb molt de respecte i bueno, va ser això, no? El procés és dolorós perquè perds moltes coses o... Però, bueno, és el que et dic, és valorar i després, doncs, l'oportunitat de gaudir-ne d'altres, no?
Totalment d'acord. Però m'ha agradat la idea de hem acabat una etapa i ara se'ns en obre una altra, no? M'agraden aquestes reflexions.
El que passa és que suposo que això és una qüestió de perspectives i de temps.
Exacte.
No. Perquè aquesta reflexió teva, suposo, no recordo quant temps fa que estàs separat.
Doncs mira, jo ara fa 6 anys que estic separat.
Jo em vaig separar fa 8 mesos, i esclar, aquest procés encara ho tinc una mica més... Que no és que no comparteixo totalment la teva visió, i penso que s'ha d'agafar com un fi de cicle, i que realment pues, t'has de quedar amb tot el bo que ha tingut aquesta relació, i mai arribar a pensar o arribar a odiar la persona amb la que estaves, perquè sembla ser que hi ha molta gent que de l'amor a l'odi passa d'un dia a l'altre. I realment crec que que no és una forma ni bona pels nens, ni bona per un mateix, de portar-ho, i que s'ha de portar, com tu dius, a la màxima normalitat possible i a la màxima tranquil·litat. Costa molt, a vegades. És veritat,
no, per
descomptat, costa molt,
eh?
Perquè tots hem tingut moments durs, moments de soledat, moments d'angoixa, moments de sentir-nos malament. Jo, per exemple, aquest Nadal n'he estat el primer sense el meu fill i no ha estat fàcil.
No, jo en porto 6 que compartint... Bueno, la meva filla passa un any... Bueno, ho tornem, no? Nadal, un any toca amb un, el proper any toca amb l'altre, bueno, anem rotant i està clar que sempre hi ha una data assenyalada en la qual dius, ostres, la meva filla doncs ara no la tinc aquí, però... I no et dic que sigui fàcil en absolut, ja et dic que el procés de la separació no és un procés del que diguis gaudeixo, no? Ningú per descomptat gaudeix d'una situació d'aquest tipus. El que passa és que, bueno, com he dit, doncs depèn de les causes que porten aquesta situació i en el meu cas he tingut la sort doncs, de poder-ho afrontar amb la persona que m'acompanyava o que estava amb mi, doncs d'una manera molt racional, doncs hem pogut pensar amb la nostra filla, hem pogut afrontar els temes d'una manera que em permeten tenir aquesta visió que potser no és l'habitual, però...
Cada vegada és la més habitual, aquesta visió. És a dir, és veritat que a vegades tenim tendència a explicar els casos extrems, perquè són els que ens exemplifiquen, diguéssim, no? Els que ens serveixen també. La condició humana és xafardera de naturalesa, no? I és la que ens permet fer safareig, no? Però sí que és cert que últimament, jo us he dit, per la meva experiència, veig que és difícil portar una separació, diguéssim, digna davant dels nens. També és cert que la meva experiència s'envolta en situacions també relativament extremes. La gent que porta un bon divorci cap als nens, jo no els veig. Perquè és un procés que no necessita aquest acompanyament, no? Però sí és cert que cada vegada també és veritat que tenim més acceptat aquest procés i que quan ens casem ja és una cosa que la tenim clara que pot passar. L'altre dia, justament abans de preparar aquest programa, sobretot aquest, em vaig dedicar a parlar amb una persona que ara té 78 anys, que es va divorciar als anys 80, als anys 80-85. És a dir, de les primeres persones que se separaven, no? Es divorciaven. N'he pogut parlar han coincidit, amb 4 o 5. Realment he pogut comprovar que el trauma del divorci que sí que porten aquesta gent no té res a veure amb el que portem nosaltres. I també he pogut, molt des de la humilitat, més humilitat, sisplau, no, aquí no hi ha cap estudi, són percepcions meves. També he pogut comprovar que els meus amics separats, de pares separats, que vol dir que van ser dels primers pares que es van separar, dels anys 80, 85, 90, tenen molts més conflictes pel fet de ser fills de pares separats que els nens i nenes d'avui en dia de pares separats, perquè abans no era una normalitat, i penso que és important fer aquesta reflexió, no? Abans no era una normalitat, i en canvi ara sí. Abans eren nens que se sentien sols, perquè és estrany que els meus pares estiguin separats, i és estrany que jo arribi a l'escola i pregunti què heu fet amb la família per Reis, o què heu fet amb el pare i la mare per Reis, i jo hagi de dir, és que jo amb el pare no li he passat els Reis, i passo l'any que ve amb el pare, no? És a dir, sí que és veritat que són gent amb una problemàtica que possiblement es podria associar al trencament familiar, i en canvi els nens d'avui en dia, i aquí sí que hi ha estudis, ara sí que n'hi han, no tenen, i això penso que també s'ha de clarificar, no tenen per què tenir més problemes que els altres pel sol fet de tenir pares separats. És a dir, no són més hiperactius que els altres, que a vegades parlem així, no? És que són més hiperactius. Primer, o ets hiperactiu o no, això és un trastorn, o és un dèficit d'atenció o no ho ets. I els nens separats ara, no tenen per què tenir més problemes que els nens de pares junts, ara. Aleshores, enllaçava amb el que tu comentaves, no? Sí que és cert que com que ja és una opció més molt integrada en el nostre dia a dia, cada vegada és més fàcil trobar divorcis, deixem utilitzar una paraula lletja, però que jo crec que els representa, civilitzats. Jo d'aquesta oportunitat que he tingut de conèixer aquesta gent, hi ha una senyora que no s'ha vist mai més amb el seu marit, des de l'any 82 o 83, i tenen 3 fills en comú. S'han casat els fills, han tingut nets i mai més s'han vist. No s'han pogut tornar a veure mai més les canes. Com han d'estar aquests 3 fills que ara ja tenen 45 anys? És a dir, ja només per treballar, jo crec que està bé que també només per treballar les fidelitats, no? És a dir, els meus pares no s'han vist durant 35 anys, val? Clar, fa 35 anys que jo no, al meu pare no li puc explicar cap conflicte amb la meva mare. O al revés, és a dir, no em poden ajudar amb la meva vida familiar. Val? Aleshores, jo penso que aquesta reflexió també està bé, fer-la. Per tant, sí que és cert que cada vegada ens trobem amb més casos. I també és cert que també potser és el bo d'aquesta mini-tertúlia és el fet de tenir a una persona amb 6 anys a l'esquena d'aquest procés i a una persona amb 8 mesos, la qual la teva reflexió jo crec que també des d'aquí és molt aprofitable. Una, el fet que tu diguis aquest Nadal ha sigut molt dur per mi, molt. És el primer Nadal.
És el primer i... Abans tu has dit que de vegades teníem la sensació de que tenim controlada la nostra vida i el que et puc dir és que això mai és veritat. Mai és veritat. I que quan tu penses que la tens controlada arriba un moment en què t'adones que d'això res.
Uh-huh. Però el que és bonic, José Antonio, d'alguna manera, mira, no volíem parlar de... Però també està bé, tot això, perquè ajuda a recol·locar, que quan algú, com el Ferran, et diu... Primer, és molt dur, primer any, però no oblidis que sempre hi haurà una data en la qual pensaràs, ostres, en el cas del Ferran és la meva filla, avui no és aquí compartint aquest aniversari meu, no ho sé, m'invento. Quan arriben els 40, no? Igual no et toca, saps? Els 40 m'agradaria amb la nena, no? Igual aquest any no t'ha tocat. Però també és cert que el patiment...
Jo sempre penso, quan em ve una cosa d'aquest tipus, penso més en la meva filla que en mi mateix, no? Mm-hmm. O vull pensar més en la meva filla que en mi mateix. Jo la veig bé, la meva filla, i per tant, jo ja sóc prou gran... O sigui, ja tinc els meus mecanismes o els meus recursos
per allunyar aquesta tristor.
Donar aquesta, mm-hmm. donar la volta a aquesta situació, no? Mm-hmm. Em tocaria molt més que a sobre d'aquesta situació de tristesa que tinc per no tenir-la al meu costat, a sobre la veies malament amb ella, no? Mm-hmm. Però si jo sé que està feliç... Doncs, bueno.
Sí, clar, al final està molt bé també aquesta reflexió. Olga, interromp, que sí. Aquí tenim
no,
dos homes.
No, vull respondre, no vull interrompre.
Dos homes, perquè també està bé, el punt de vista també estem tinguent, fixeu-vos, curiós, dos homes, nois, parlant de la separació i de la separació vers els seus fills. Que tenim una dona.
A veure, la dona està una mica entremig respecte al temps, perquè porto 2 anys separada. I coincideixo absolutament amb les dues versions. El primer Nadal, precisament, va ser una època de l'any... Bueno, jo penso que la més dura que he passat en ma vida. Va ser tot el canvi, va ser estar sense els nens per primer cop. Molt, molt dur. Jo pensava en aquells moments que seria sempre així. Uh-huh. Ja he viscut 2 Nadals. El segon Nadal l'he viscut amb alegria. L'he viscut amb l'alegria de quan els tinc. Quan els tinc els he disfrutat. Quan no els he tingut, m'he buscat mecanismes per no enfonsar-me jo. Mm-hmm. Sí, evidentment que me'n recordava d'ells, però pensava, bueno, estan amb els seus avis, amb el seu pare, i estan feliços. Doncs ja està. Jo faré la meva i faré les meves històries per distreure'm i no haver de caure com l'any passat. I ho aconsegueixes. Mm-hmm. Ho aconsegueixes realment.
José Antonio, sí que... ho aconsegueixes?
Sí, no, però a veure, és que aquí n'hi ha un punt que no, encara no he dit ni n'he parlat, és que el meu Nadal ha estat especialment dolent per motius familiars i perquè el senyor Murphy...
Sí, també això sol passar,
S'ha cebat amb mi, perquè pensa que aquest Nadal hem tingut dos enterraments a la família.
Sí.
En un plaç de 2 setmanes. Hosti. I n'ha estat molt, molt, molt especial i amb molts problemes, i bueno... Això que diuen que mai una cosa ve sola,
sí, no? Sí, mai.
Sí que és veritat que, bueno, estic d'acord que n'hi ha mecanismes per superar-ho i que arriba un moment que no
trobes millor. Però el primer any no es troben. El primer any no es costen de trobar.
No, el problema és que els tens, però no els veus.
Sí, i és necessari això, també saber.
Els tens davant, però no tens la capacitat per identificar-los.
No tens forces, encara.
I a més, això agrueix el problema, i que és que quan estàs amb els nens i estàs malament, estàs fet un caldo, el nen, tu no voles transmitir aquest estat d'ànim que tens amb ell, no? Ell ho ha de viure amb una mica de normalitat, que no es noti. I això encara ho fa més difícil, todavía, no? Però, bueno, suposo que és el que deia abans, és una qüestió de temps i de perspectiva, uh-huh. I està clar que, com diu la sabidoria popular, el tiempo todo lo cura.
Sí, sí, sí. Mira, avui, abans de... Bueno, avui no, perquè no ens donarà temps. Però en un proper programa que parlem amb vosaltres, perquè és que hi ha coses per parlar, us explicaré un conte que tant lliga amb el divorci com amb la mort. Uh-huh. I crec que pot anar molt bé, aquest conte. Aleshores, bé, tenim aquestes primeres sensacions. Aquí també podríem començar a parlar, Olga, i ara miro la Olga, de també, a vegades... tenim la sensació, o els clixés fins i tot, no? O sigui, frases ja com que les hem admès com a vàlides, tòpics, de que és molt més difícil per una dona desprendre's dels seus fills que en el moment que comencen les custòdies que per un home.
Suposo que... A veure, també depèn de la persona. Val, jo, en el meu cas, la veritat és que sí. Per què? Perquè jo sempre me n'he cuidat dels nens, jo. No ha sigut la nostra relació, durant la nostra relació, ha sigut molt dispar en quant a la criança dels nens, vale? Ell treballava des de primera del matí fins a molt tard, o viatjava molt i no podia tornar. Qui s'encarregava dels nens? Sempre jo. Llavors, en el moment de la separació, ha continuat bastant aquest ritme, amb el qual jo no tinc un règim de visites. Ell ve més o menys quan pot, quan vol. Se'ls emporta, a lo millor, només a dinar una vegada a la setmana. I aquesta és tota la relació que tenen. Tampoc he viscut
la separació
en si, només comptadíssimes vegades. Els meus amics em recomanen, fes un acord de visites, tal i qual. Per mi és molt dur. És molt dur. Sí, penso, potser sí que...
Clar, per tu és molt dur perquè en aquests moments qui perd, diguéssim, series tu.
Sí.
No? És a dir, sí. Qui perd d'estar amb els teus fills. No? Arribar a un acord de visites, amb les visites seria, bé, doncs ara pactem que el dimecres els vens a buscar, t'estàs tota la tarda amb ells i me'ls tornes a les 9 de... Però a més, utilitzem aquell llenguatge que és horrorós. Però jo i ara estic imitant,
Sí,
i intentaré després dir què no s'ha de fer. Me'ls tornes, com que me'ls tornes? Però ho fem,
sí,
ho fem.
Sí.
Llavors, me'ls tornes a les 9 i el divendres, un cap de setmana sí, el tern, doncs te'ls emportes i me'ls tornes a portar.
Això és dur per mi.
Això és molt dur per tu.
Sí, un cap de setmana sencer, encara no... Bueno, sí, sí, he viscut dos caps de setmana sencers amb els dos i un només amb un. I, bueno, ha sigut durillo.
Ha sigut...
Sí,
però s'ha de fer, Olga. S'ha de fer, Olga.
Sí, però ell no està tampoc per la labor, diguem-ne, entens? Amb la qual, de moment, ens anava bé així.
Deixa'm fer-te d'advocat del diable, perquè si no sí que entrem en aquesta fase de que tot està molt ben portat, però, no? Bueno, tampoc se li ha obligat l'opció, diguéssim. Jo sempre dic, escolta, no li convé perquè fins ara no ho ha tingut, no? Perquè també és veritat que a la Olga, ara estic personalitzant, però no seria la Olga, em trobo moltes mares com tu, Olga, O sigui,
sí,
no
sí,
vull,
sí.
Et personalitzo amb tu perquè et tinc davant. Però és veritat que em trobo amb moltes noies que, i senyores i dones que em diuen és que a mi se'm fa molt difícil. Sí, ja ho sé que es fa molt difícil, ja ho sé. Però és el que hi ha. Mira, l'altre dia ho comentava amb una persona que em va venir a demanar ajuda. Em deia, tinc custòdia compartida. Des d'aquí, ja aviso ara a tots els que m'estiguin escoltant, ja, perquè no, vull dir, si s'han d'enfadar, que s'enfadin. Jo sóc partidària de la custòdia compartida. És algo que si es pot, perquè més o menys esteu a prop, hi ha bon rotllo en aquesta separació, és el millor que hi ha pel nen.
És l'ideal, sí.
Aleshores, bueno, em deia, tinc la custòdia compartida, però la vull transformar en custòdia per mi, diguéssim, no? I jo li vaig dir, bueno, et serà molt difícil avui en dia, és a dir, quan un jutge ha otorgat aquesta custòdia compartida, tirar-la enrere és molt i molt difícil. Aleshores, per què? I això m'he trobat amb moltes mares, Per què vols tirar enrere la custòdia compartida? Doncs perquè no suporto no veure'l en tot una setmana i, a més, a veure, si el pare, pel que sigui, no els pot anar a buscar a l'escola i envia, doncs, la parella nova, doncs, escolta, hi puc anar jo en comptes de la parella nova, no? Aleshores dic, no, el tema no és aquest. Ells, el teu exmarit, ha refet la vida amb una altra persona, tu, possiblement també, o no, depèn dels casos, i... Els nens han de viure aquesta nova realitat i l'han de viure com a normal. I quan estan a casa del pare, a l'escola les va buscar qui se'l pot anar a buscar, l'avi patern, l'avi matern. Jo em trobo moltes demandes de dones, sobretot, que diuen és que perquè hi vagi l'àvia paterna que em truqui a mi, perquè abans que un cangur, que com l'àvia, hi vaig jo. Jo sempre faig la mateixa pregunta. Quan estàveu junts, quantes vegades havies tirat de l'àvia paterna tu? Quantes vegades? Per què estan junts sí i estan separats no? Oh, és que jo fa una setmana que no els veig. Ja, justament és la conseqüència d'haver-vos separat. Com a parella us separeu, com a pares no, ho vaig dir en l'altre... Però sí que moments de convivència es parteixen.
Evidentment.
No? Però tot això venia donant lliçons. Avui he lliçons, no m'agrada gens això.
Jo voldria fer-hi un punt, això que estem parlant, i ho sento per tu, Olga. I és que jo crec que, primer, el teu punt de vista, i no t'enfadis, és una mica egoista.
Pot ser.
Perquè jo, aquest mateix plantejament, quan vaig separar-me per la nostra feina, els dos treballem a sanitat, tenim uns horaris molt dispars i això ens obliga a treballar molts caps de setmana. I tenim custòdia compartida, no una setmana amb tu, una setmana amb mi, sinó que jo n'hi ha tres dies a la setmana que vaig a buscar-ho al col·le i està amb mi fins que ve la seva mare a buscar-ho. N'hi ha dues tardes que va ella a buscar-ho i els caps de setmana són alterns, que és quan podem combinar pel tema de la feina. I al principi, doncs, bueno, jo vaig arribar a tenir el nen 4 o 5 caps de setmana continuats perquè ja treballava. Llavors em vaig plantejar dues coses. Una, jo amb el meu nen estic perfectament i estic encantat que estigui amb mi. Però, a part d'això, el nen n'ha d'estar amb la seva mare.
Jo estic totalment d'acord.
Necessita temps amb els dos, mare i pare. I altra cosa és que tu, una vegada que t'has separat i planteges fer la teva vida, n'has d'aprendre a gestionar la teva pròpia vida en funció de que tens un nen. I el que no pots fer és penjar-te de l'altre per fer coses i que l'altre tingui el nen quan tu no pots. No, t'has d'acostumar a plantejar-te la vida quan no tens el nen.
Quan no tens el nen.
I començar a plantejar-te de que això ho faré aquest dia que no tinc el nen o la nena, o m'anirà aquest cap de setmana que no tinc el nen o la nena.
Potser això li he facilitat molt jo al meu ex. Però
està bé, no, però que està molt bé, Olga, pobra Olga.
No. Si l'Olga saps...
Ens
coneixem
fa com uns quants anys que ens coneixem i hem parlat d'aquest tema. Precisament l'he assenyalat amb ell quan he dit que els meus amics em recomanen. Vale?
Culpable.
Doncs, a veure, jo estic d'acord amb això que diu. Jo mai, les vegades que ell ha tingut la idea de dir, escolta, que aquest cap de setmana me'ls emporto, que vull fer, perfecte. Quan m'ha dit aquest Nadal, escolta, que m'agradaria fer aquests dies, perfecte. Mai li he dit que no, mai. Què passa? Que tampoc li he dit... Escolta, és que ho has de fer.
Allarga-ho més.
No, això agafo tampoc
com a dinàmica.
Això no.
També és normal, Olga, A veure, les coses com siguin, també és normal, sí? És a dir, també, que no, de veritat, que no et pensis, no estem aquí justament ni per jutjar ni per personalitzar, però just ha anat bé perquè és veritat que les dones... Potser és cert que ens costa...
Mames gallina.
Exacte, mames gallina. I a vegades oblidem el fet de que potser no és el teu cas, evidentment, estem generalitzant, A vegades oblidem de que, com hem vist aquí, perquè tenim dos homes, que és important aquest moment per ells, que és important el fet de dir, escolta, deixa mal. A l'altre programa el Ferran em deia, no, jo no vaig tenir problemes de que ella patís de que jo no fes bé les coses, no?
No.
Va haver-hi confiança a cegues des del primer moment. Segurament, i no és per personalitzar, posem una persona X, una senyora X com la Olga, sí que li costaria més confiar.
Patiria més,
no?
Jo crec, per exemple, que per la meva exdona la seva vida girava molt al voltant de la nena, no? I això fa que sigui més difícil entendre el procés en el que ara ha canviat la situació i clar, he de fer una vida sense la nena, no? Potser per mi, que estava més acostumat a treballar o a viatjar o etcètera, doncs tenia més autonomia per fer, o sigui, lògicament me n'ocupava de la meva filla, com ho faig ara, però entenc que per una mare, doncs, segons com té muntada la vida o amb la parella o amb els fills, en un moment donat, doncs, és un impacte més gran, no? Perquè no ho tens tan assimilat, el fet de prescindir
de la filla o fill.
Sí, d'alguna manera és una dependència cap als fills, O sigui, jo reconec que cada vegada menys, vale? Cada vegada costa
interessant,
menys
això que
cada
dient,
vegada... també els nens es van fent grans, tenen una independència diferent. Clar. I cada vegada tu te'n vas adonant també de que tu has de tenir la teva pròpia vida a part, a banda, no?, dels nens, això és així. Però realment he arribat a aquesta conclusió fa molt poquet.
Doncs jo, sí. Jo crec, Olga, que a mesura que passi el temps la tindràs més assumida, perquè jo ara veig a la meva exdona, aquesta mateixa dona que fa uns anys semblava que era, bueno, pràcticament estava en un mocador quan se n'anava la nena, doncs ara està encantada i fa un munt de coses en aquest espai en el que no està la nena, no? Segur, vull dir que tens tota la vida, bueno, un munt de... Sí, sí. Bueno, tens vida per davant, amb moltes opcions i moltes coses que es poden fer en aquesta vida, de tot tipus.
Segur que sí. I els nens, quan estan amb ell, jo sé que estan encantats i que, bueno, precisament avui estan amb ells. O sigui, i jo estic perfectament encantada perquè ha sigut una sorpresa. Ha trucat avui dient, que vengo? Pues ven, perfecto, perfecte, cap problema. Però jo sé que amb ell també li costa, això, perquè tampoc no està habituat. O sigui, és per les dues bandes.
I ara deixa'm també un altre cop, pobre, Olga, que no
es va aturar,
No. Però ara, posar-me en el lloc... Per què, no? Per què seria necessari, en el teu cas, fer un règim de visites? No només per tu, sinó pels nens, és a dir, amb ells els hi va molt bé, jo sempre recomano, bueno, jo no, la psicologia en general recomana que quan tu fas el pas de divorciar-te, les coses estiguin molt clares amb els nens. I els hi va molt bé saber, jo el pare el veuré el dimecres, o jo el pare el veuré el dijous, i el veuré cada dimecres o cada dijous. Perquè si no, també es genera com una expectativa constant. Avui vindrà, no vindrà, jo avui puc quedar amb uns amics.
Yeah.
Clar, si ve el pare ja ho hauré de desfer, si no ve el pare... Aleshores, també és bo per ells tenir aquesta...
Tenir un ordre.
Sí, un ordre, un ordre. I poder planificar-se, no? Que a vegades, ja no és que tu miri tu, no? Sinó ara ho estic parlant perquè em trobo moltes parelles que diuen no, bueno, sí que tenim un règim de visites, però és flexible. Perfecte. Però aquesta flexibilitat no ha de ser en funció vostra, sinó en funció dels fills. Perquè em trobo amb molts nens que després el que els hi passa és... Oh, sí, sí, molt guai, clar, sí, els pares molt flexibles i jo veig el pare quan el pare vol. Però clar, jo no sé mai si puc quedar amb una amiga.
Yeah.
O la mare, no? Dic el pare o la mare. Jo no sé mai si puc quedar amb una amiga. Llavors, a mi, pregunteu-m'ho, a mi el dilluns al dematí em dieu, escolta, et va bé que avui el pare et vingui a buscar a l'escola o que avui la mare et porti a patinatge i que jo pugui dir, ostres, mare, doncs mira, no em va bé que em vinguis a buscar, perquè jo ja sabia que avui, aquesta setmana, estic amb el pare i aleshores jo havia quedat amb la meva mitja novieta per anar-me'n a la biblioteca.
Nosaltres ho pactem entre setmana, ell és el que decideixi bé dissabtes o diumenge, el dissabte o el diumenge, i ho pactem entre setmana. Llavors, és l'única perspectiva que poden tenir els nens.
Però que sí que és important, ara que el fet aquest de que ens sembla que no, que els nens s'adaptaran a tot, però els nens tenen una vida, a part de ser els nostres fills. I això ho oblidem, però no vosaltres, ho obliden tots els pares del món. I canviem els plans perquè sí. I llavors ens enfadem, jo m'hi trobo moltes vegades, ens enfadem perquè el nen ens agafa una rebequeria. Escolta, bueno, ja ho sé que t'he dit que avui aniries a la festa d'aniversari, però resulta que és que no me'n recordava que havíem d'anar fins a no sé on a comprar no sé què i no hi pots anar. Escolta, no, però és normal que s'enfadi el nen. És normal que tu ho facis, i és normal, i per això és el pare, que pots canviar plans. Però hem de respectar la rebequeria d'aquest nen en aquests moments, no? I va aquí una mica. És veritat que ells tenen vida, i sobretot el problema més gran dels nens de pares separats, no el problema, perquè no és que en tinguin més que els altres, però un dels problemes que més ells expliquen és aquesta manca de llibertat que tenen per decidir.
El que passa, per exemple, a veure, en el meu cas jo tinc una nena que està a punt de fer els 18. Clar, té una vida ja bastant important fora de casa.
Fora de casa.
Vale? I abans, el tema de la llunyania d'on vivim el seu pare i jo, això també és un problema.
I tant, totalment.
És un problema,
totalment.
Perquè jo, en aquest sentit, sí que potser et dono la raó, vale? De que cada cap de setmana doncs, haurien d'estar clarament amb un o amb l'altre i tal. Per ella és un problema marxar d'aquí.
Sí, sí.
I vol estar amb el pare, Vol estar amb el pare. Però, no, és problema que no vulgui veure el seu pare, ni molt menys. O sigui, està encantada de veure el seu pare.
Però té els amics aquí, té les sortides aquí.
Té la seva vida aquí.
Sí. Aleshores, si
llavors,
ella...
com ho fas?
Sí,
és un problema.
Sí, no, es gestiona molt bé, Olga. Si hi hagués unes visites concertades, la nena podria fer canvis. La nena no se sentiria atrapada... I podria dir, pare, jo aquest cap de setmana no vinc perquè he quedat amb la meva amiga, tal, 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 per anar-me'n a Mataró Park, val? O a passejar pel centre de Sant Pere a Vilamajor o de Sant Celoni, i no vinc. I això ho poden fer aquells nens que saben que no vinc aquest cap de setmana perquè el dimecres ja et veuré.
Però en el meu cas això és impossible, perquè entre setmana ell no pot. Cap dia. O sigui, que avui hagi vingut, és la primera vegada des de fa 2 anys,
Sí, sí.
És que no pot, no té temps.
Bueno, però que hi hagi la possibilitat, val, sigui entre setmana o sigui... De, però que sí que hi hagi una constància, és a dir, no vinc aquest cap de setmana, però sé que el que ve vindré o vindràs tu. És a dir, per això els hi don, per això la continuïtat i un ordre correcte de... És que visites és una paraula que a mi no m'agrada gens. No? Perquè, no sé, les visites
no,
es fan al metge, no?
Sí, no?
Però no, a vegades el llenguatge queda curt, perquè les visites són aquelles coses que es fan als hospitals, vas a visitar i te'n vas. Però els espais de convivència, ara, no, mira, m'ha agradat. No? Doncs que els espais de convivència entre pares i mares siguin clars en el temps, otorga un control a la vida dels nens, que ells puguin controlar i que ells no s'hagin de sentir culpables de si anul·len un d'aquests espais de convivència en detriment del que no els veurà, perquè sap que, com que hi ha una continuïtat, ja es trobaran, no? Uh-huh. Nois, sí.
Això que estàs dient, Núria, en quin punt? Ara t'ho comento com a professional que ets, no? Quan és bo d'anar donat aquest marge de decidir, no? Perquè és que, clar...
A l'adolescència. Quan comença l'adolescència. Per una senzilla raó. Fins ara, o sigui, nosaltres hem de ser capaços, els adults, amb el règim d'espais de convivència, va, ho intentaré, no tornar a dir visites, en el règim d'espais de convivència, els adults hem de ser capaços de realment arribar a una flexibilitat real. Què vol dir això? Hi ha d'haver-hi un règim clar, un horari clar de visites, però també, com que hi ha un horari clar, la possibilitat de poder canviar-les, canviar-nos els caps de setmana en funció de la vida dels nens. I també de la nostra, eh? També de la nostra. És a dir, jo tinc un casament amb la meva companya i resulta que, ostres, és que ens anirem a dormir molt tard, em canvies també. Però principalment hi ha d'haver-hi la... sobretot tu, per exemple, Ferran, que també teniu una distància física amb la teva dona.
Estic en una etapa que la meva filla té 10 anys, per tant encara és... És aviat per tenir aquesta situació, però jo hi penso.
I t'arribarà.
Llavors, el que intento és que ella faci un entorn aquí quan la tinc.
Exacte.
Intento que conegui gent, que faci amics, doncs per no trobar-me amb la situació que comenta la Olga, que es troba ara.
T'hi trobaràs.
Però, clar, és normal. Vull dir, la meva filla tota la seva vida la té on viu habitualment.
Clar, llavors, per tu, una cosa que et pot anar bé, una, és saber que això passarà. Que quan passi, la teva filla no està rebutjant la teva espai de convivència, sinó que el que està és experimentant la seva adolescència. I, de fet, el rebuig que tindràs tu a veure't és el mateix que tenen tots els pares que estan junts. És a dir, a partir dels 14 anys, cap nen vol anar a fer res amb els seus pares. Heu de ser capaços d'arribar a acords, tant amb la teva exdona com amb la teva filla, de dir-li... Si tu tens alguna cosa important aquest cap de setmana, com és l'aniversari, la festa d'aniversari d'algú, no ho sé, la primera sortida amb una discoteca a la tarda per reunir diners pel viatge de fi de curs de no sé què, perfecte, val? Podem fer dues coses. Tu pots estar amb mi i jo t'acompanyo i et vinc a buscar quan acabis i tornem cap a casa o ens canviem el cap de setmana amb la mare, cap problema. Quan comencis a veure que et demanarà, hi haurà coses especials cada cap de setmana, abans de que això passi, Ferran, el que has de fer és no només buscar-li entorn aquí, sinó que el seu entorn d'allà vingui aquí. I sacrificar-te i tenir amiguetes.
No, això ja.
A casa.
Això també. Mira, aquest cap de setmana ja en tinc una.
Doncs això és perfecte. És a dir, el que faig és que l'entorn d'allà em coneix... Formo part, perquè a vegades quan hi ha aquesta diferència de lloc, física, d'espai, les dues famílies queden com sumament separades. És a dir, no es barregen mai els entorns. Els amics de casa la mare són els amics de casa la mare i els amics de casa el pare són els amics de casa el pare, no? Llavors, no, el que hem de fer, el que hem de jugar és a canviar, a intercanviar, a que tu formis part de les amigues de casa la mare. Que t'identifiquin i que de tant en tant puguin dir, escolta, per què no ens anem allà al poble del teu pare, que total, aquí estic cansada de passar el cap de setmana i allà també hi havia nois interessants, per exemple. I això ho has de començar a fer ara, a que les amigues t'identifiquin, sí? Et situïn, et posicionin. I començar a deixar decidir, la llei diu que a partir dels 12 anys els nens se'ls escolta, abans dels 12 és difícil, a partir dels 12 amb baralles de custòdies, etc., s'escolta els nens... Per tant, jo estic bastant d'acord amb això, és a dir, a partir dels 12 podem començar a intercanviar amb ells negociacions.
El desitjable seria mai haver d'arribar al punt de... O sigui, el que voldria sempre és que decidís lliurement, però bueno, sempre no, hi ha aquesta situació...
Sí, hi ha d'haver-hi una estira i arronsa, perquè si no... Però com tots els adolescents, Ferran, o sigui, el tema no... El que passa que per vosaltres és una mica més complicat perquè ho viviu com si no ve, no la veig. Aleshores, però s'ha d'obligar a veure, també. És a dir, no estic dient que s'hagin de fer donar respostes a totes les demandes, sinó hem de crear flexibilitat i fer-lo entendre que és un intercanvi. És a dir, avui no vens perquè ja sé que vindràs dimecres. Dimecres ja no te'n podràs escaquejar, per dir alguna cosa. Val? I a més, perfecte, no vens avui, molt bé, però és que com que ja tens 17 anys... Doncs, i potser no tenies previst venir el dimecres, però mira, almenys em sorprens, perquè ja pots agafar un tren, jo et vinc a buscar a l'estació, sí? I compartim aquest espai. Mm? Però sí que és important que comencis a fer aquestes coses.
Jo és que aquí volia afegir un punt, i és que considero que és molt important que els espais de convivència siguin definits.
Sí.
Perquè no només és bo pel nen, que ho té clar i té estructurat, perquè als nens la rutina, ben entesa, els dona tranquil·litat, els dona seguretat, i sempre és millor que sàpiguen en qui estaran quin dia. Però també a nosaltres, com a pares, que mai deixem de ser pares, en un moment donat hem d'estar bé nosaltres per poder estar bé amb els nostres nens. I moltes vegades ens trobem que també necessitem poder estructurar la nostra vida i saber quins dies tens temps lliure o tens el temps teu propi per fer les coses que has de fer o que vulguis fer. Perquè tu, per exemple, ja tens una nova relació i la teva filla està integrada dintre d'aquesta relació. Però suposo que quan vas conèixer a la teva actual parella vas haver d'encaixar la teva relació nova amb aquesta persona amb el temps que passaves amb aquest espai de convivència amb la teva filla. I fins que no vas integrar a la teva filla dintre de la teva relació, això també s'ha de conjugar. I és un moment difícil. És un moment difícil de dir...
Sí, és un procés. Que vas caminant com un funambulista.
Sí, sí. Sí.
Suposo que vas tirant d'agenda i fent la quadratura del círculo.
Sí. I intentes... Bueno, no, a veure, la persona que coneixes ha de respectar també que estàs visquent... Bueno, que tens una vida en la qual doncs, hi ha un membre que és un nen i que és el més important, no? Llavors... Bueno.
Això està molt bé que ho diguis, m'encanta, perquè aquí, parelles, noves parelles, Això és així, això és així. I qui no ho pugui acceptar, doncs que s'aparti.
Exacte.
Evidentment.
No.
És així, el nen és el primer.
Això està claríssim.
Però és que desgraciadament moltes vegades
no
es perd de vista això, però sí, però, sí. Sí, en relació al que em comentaves, doncs efectivament, doncs inicialment és un procés en el que jo, quan em tocava la meva filla el cap de setmana, aquell cap de setmana no veia a la meva possible nova parella o la relació que tenia en aquells moments fins que va passar molt temps i jo vaig interpretar que jo podia ser una relació estable, no?
Estable.
I llavors va ser quan vaig introduir...
Aquesta... Perdona, és que em sembla un tema superinteressant i que crec que, a més, el Ferran ens pot ajudar molt. Se'ns acaba el temps i el que em faria pena és encetar-lo, treballar-lo ràpid en un minut, perquè és que m'interessa molt, perquè és que vull parlar-ne d'aquest tema, perquè es cometen bogeries, amb aquestes històries, es cometen bogeries, i penso que estaria molt bé. Fem una cosa, us emplaço a un altre dia per trobar-nos i parlar d'aquest tema i anar tancant una miqueta la sèrie sobre separació. Com ho podíem dir? Perquè clar, separacions i pares separats i... Bueno, sí, pares separats, no? Pares divorciats.
Sí.
Sí. Val? Aleshores, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies a tu.
I sempre em passa igual, Gemma, el temps se'm tira a sobre i estimats oients, sempre, sempre. Us prometo cançons i no hi ha manera de poder-la encaixar. Bé, la setmana que ve ho farem una mica diferent. Obrirem amb la cançó. Vinga, bona nit a tots. I us recordo una cosa. Estem aquí per escoltar les vostres opinions. Estem al Facebook, ens diem l'habitació dels pares, i també estem a radio@sansaloni.cat. Us espero a tots i fins dimecres. Moltes gràcies.